Marxa migdia amb Marta Pardell.
Canvi de rumb del govern central pel que fa a la violència contra les dones. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocat una reunió d'urgència amb els cossos policials, tant estatals com autonòmics, entre ells els Mossos d'Esquadra, davant l'onada de crims registrada els darrers dies, 4 des de l'inici de l'any. L'advocada especialitzada en violència masclista, Esther García, demana més recursos per prevenir aquesta xacra.
Hem de revestir aquests recursos públics, no?, amb professionals especialitzats en la detecció de violència masclista. Moltíssimes dones van amb aquests serveis sense saber explicar potser que estan patint violència masclista perquè o bé no la tenen identificada o bé els hi fa por.
És dimarts 10 de gener de 2023 i tenim més titulars. El president Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona. Sònia Kerr.
Això malgrat que Esquerra Republicana participarà en la manifestació independentista convocada en protesta pel fet que la trobada es faci a Barcelona. El govern respecta i comprèn la protesta, diu la portaveu Patrícia Plaja, però no hi participarà.
El govern no participarà de la mobilització unitària que s'ha convocat coincidint amb la cimera, però la respecta i l'entén, perquè, a més, som conscients que el govern espanyol està utilitzant aquesta cimera amb fins partidistes.
La Marató de Donants de Sang vol aconseguir 10.000 donacions en una setmana.
La Marató se celebrarà del 13 al 20 de gener als principals hospitals i a més de 60 unitats mòbils. Enguany caldran 260 donacions, com la que ha ajudat la Marta Aguilar després de superar un càncer de mama.
Vaig rebre dues bosses de sang ja al final dels meus tractaments i des del moment que me'l van posar va ser com que em vaig sentir superbé. Per tant, per mi és molt important que es doni sang.
Preocupació dels economistes catalans per l'impacte negatiu que l'augment de preu de l'energia i les matèries primeres pot tenir en l'economia.
Segons l'enquesta de situació de tardor que elabora el Col·legi d'Economistes, els seus membres aproven pels pèls l'economia del país i demanen reformes estructurals.
En cultura, l'espai de la Fàbrica Anònima de Manresa, dedicat a l'activitat cultural, destinarà 1.500 metres quadrats més a la creació.
Sobretot de l'art de persones emergents i que busquen professionalitzar-se. És el resultat d'un acord per fer que l'Anònima sigui un espai creatiu i de cultura transformadora.
Pel que fa als esports, el Barça viatjarà a l'Aràbia Saudita amb tota la plantilla, Eduard Cabré.
Sense lesionats ni sancionats i amb les novetats de Lewandowski i Jordi Alba, l'expedició blaugrana es desplaça a l'Orient Mitjà buscant el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Volem saber si ha de continuar l'anticicló. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà saludem la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. La temperatura encara es manté un pèl baixa cap a l'interior, sobretot cap a la zona del Pirineu, on tenim valors de 4 o 5 graus cap a les valls del Pirineu. Però sí que cap al litoral la temperatura és una miqueta més suau, sobretot cap al delta de l'Ebre, cap a les terres de l'Ebre. I és que aquí el vent de mestral ha fet que la temperatura es mantingui suau i a hores d'ara tenim valors de 16 i 17 graus. Durant la tarda continuarem parlant d'un temps tranquil amb domini del sol, però sí que amb alguns núvols, amb algunes pinzellades de núvols, que afectaran sobretot la meitat nord del territori, i aquests núvols han de ser una miqueta més compactes cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. De cara als propers dies continuarem parlant d'un temps estable, encara que demà sí que hi haurà més núvols que avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts del punt de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Canvi de rumb del govern central pel que fa a la violència contra les dones. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocat una reunió d'urgència amb cossos policials estatals i autonòmics, entre ells els Mossos d'Esquadra. Una reunió que s'allargarà fins demà de per analitzar l'onada de crims registrada els darrers dies, 4 des de l'inici de l'any. La nova estratègia que proposa l'executiu central se centra en els agressors per poder fer-ne un seguiment i alertar així les noves parelles del risc potencial que pateixen. Però per tirar-la endavant caldrien informes favorables tant de la Fiscalia com de l'Advocacia General de l'Estat. Avui s'ha reunit el Consell de Ministres. Volem saber si hi ha posicionament oficial sobre aquesta nova política que es vol impulsar, si n'han parlat en aquesta trobada del govern. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs pendents del torn de preguntes i de les valoracions i concrecions que pugui fer la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, sobre la proposta d'Interior d'informar les dones dels antecedents de les seves parelles i també la petició del Ministeri d'Igualtat, que vol que la policia tingui contacte permanent amb els agressors denunciats. El que sí que podem dir de moment de la reunió d'avui, la primera de l'any, és que el Consell de Ministres ha aprovat el gruix de mesures laborals del conegut com a Estatut de l'Artista, llargament reivindicat pels professionals culturals i que, entre d'altres coses, rebaixa la meitat dels dies cotitzats per accedir a un subsidi d'atur i permetrà compatibilitzar la pensió de jubilació amb l'activitat creativa. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
Una de las grandes reivindicaciones, una prestación específica de desempleo para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Es un día muy especial. Hay muy pocos países que cuenten con esta protección y España ahora mismo da un paso adelante.
Consell de Ministres que, per cert, ha aprovat també el nomenament del català Jordi Carbonell per liderar el PERTE agroalimentari. Carbonell és un històric polític del PSC, va ser diputat per Lleida, va participar als 80 en les negociacions per entrar a la Comunitat Europea i va ocupar diferents càrrecs a la Generalitat quan va ser president Pasqual Maragall.
Gràcies, Jordi. Doncs pendents encara de la reacció del govern central en relació a l'onada de crims masclistes i davant d'aquesta situació, l'advocada Esther García, que està especialitzada en violència masclista, sosté que calen més polítiques de sensibilització i de prevenció per frenar la sagnia de feminicidis registrada les últimes setmanes. Avui ha parlat per als micròfons de Ràdio Sabadell. Ens ho amplia Núria García.
La lletrada insisteix que per detectar les situacions de violència a temps es necessiten més professionals especialitzats.
Hi ha professionals que estan en primera línia, com poden ser serveis socials o bé els centres d'atenció primària on acuden les dones, i aquí hem de revestir aquests recursos públics, no?, amb professionals especialitzats en la detecció de violència masclista. Moltíssimes dones van amb aquests serveis sense saber explicar potser que estan patint violència masclista perquè o bé no la tenen identificada o bé els hi fa por explicar-la.
L'advocada Esther García ho ha dit arran del repunt d'assassinats masclistes de les últimes setmanes a l'Estat. El govern espanyol ha convocat una cimera per analitzar la situació actual i poder trobar nous mecanismes que ajudin a frenar les agressions contra les dones.
També en relació a aquesta onada de feminicidis, unes 150 persones s'han concentrat aquest migdia a les portes dels jutjats de Vic. D'aquesta manera han volgut condemnar l'escalada de crims de l'últim mes i mig arreu d'Espanya. El 9FM, Clàudia Dinarès.
21 dones vestides de negre, totes amb un cartell a l'esquena on podia llegir-se nom i edat, han encapçalat la protesta. Cadascuna d'elles s'ha posat en el paper de les 21 dones que, entre el passat mes de desembre i els 10 dies que portem del nou any, han estat assassinades a mans d'homes. Una situació que des de Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita asseguren és insostenible. Montse Castanyer, portaveu dels dos col·lectius, ha parlat de terrorisme judicial.
Prou de terrorisme judicial, prou de terrorisme institucional. Els jutges fiscals haurien de fer un curs, ja n'hi ha prou, perquè realment els jutges, les fiscals, tota aquesta gent no entenen ni la remota idea de lo que és violència de gènere. Suposo perquè no els toca a ells, no?
La d'aquest migdia no serà l'única acció per condemnar la violència masclista i l'augment de feminicidis a l'Estat espanyol. Juntes Som Revolució i Carners en Lluita tenen previst fer una primera acampada a la plaça Major de Vic a finals de mes, una mobilització que no descarten fer un cop al mes.
Aquest matí ha passat a disposició judicial l'home detingut a Vilafranca del Penedès, acusat de raptar i violar una menor a la sortida d'una discoteca.
Uns fets que van passar la matinada de dissabte. L'home hauria assaltat la noia al seu pis de Sant Martí Sarroca, a 9 quilòmetres de Vilafranca, on l'hauria violat. Avui també han de declarar la menor i l'amiga que l'acompanyaven en el moment de l'assalt. A l'arribada del detingut, els agents han hagut de desplegar un dispositiu de seguretat després que amics i familiars de la víctima hagin colpejat un vehicle dels Mossos a on es pensaven que viatjava el detingut.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'home acusat de matar una dona a Cornellà de Llobregat. Va ser el mes de març del 2019.
El tribunal imposa també una indemnització de 488.000 euros per la família i 5 anys de llibertat vigilada.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El president Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona. Des del govern asseguren que és el lloc que li pertoca, malgrat que Esquerra Republicana ha confirmat que participarà en la manifestació independentista convocada en protesta pel fet que la trobada es produeixi a Barcelona. La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat que el govern respecta i comprèn aquesta protesta, però que no hi participarà. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern assegura que la Moncloa fa un ús partidista i electoralista de la cimera hispano-francesa del proper dia 19 a Barcelona. Ho fa, diu la portaveu, per escapar i, a conseqüència, del soroll creat arran la reforma del Codi Penal. No obstant, el govern és la primera autoritat de l'Estat a Catalunya i hi ha, i vol participar-hi. La portaveu, Patrícia Plaja, no troba contradictori que el president aragonès participi de l'acte, però no en les mobilitzacions de fora, que comprèn.
El govern no participarà dels actes reivindicatius que s'estan organitzant, no li pertoca, però considera que aquests són lògics i fins i tot previsibles després de les provocadores i falses afirmacions que fa setmanes que venen des del govern espanyol o que ha fet aquest cap de setmana, aquest mateix cap de setmana, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegurant que el procés era història.
Pel que fa als pressupostos, el govern assegura que falta ultimar serrells i reclama un acord pel bé del país.
No es poden allargar massa més. No és el govern qui té pressa per aprovar els pressupostos, és el país. A Catalunya li urgeix disposar el més aviat possible d'aquests més de 41.000 milions d'euros. Ara ja ve d'un dia i de dos.
Avui hi ha reunions entre el govern i el PSC i Junts per polir aquests serrells i mirar de tancar un acord.
Doncs justament en relació als pressupostos, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama un 7% d'augment en les tarifes públiques del sector als comptes del govern de cara a aquest any. Això representaria 64 milions d'euros anuals. Consideren la demanda justa i necessària per millorar el sou i les condicions laborals en aquest sector que arrossega un infrafinançament crònic. I més encara, diuen, amb l'elevada inflació actual. Ho ha dit la presidenta d'aquesta institució de l'ACRA, avui a la xarxa, Cinta Pascual. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Cinta Pascual ha deixat clar que les treballadores i els treballadors de les residències ja no poden més. Cada vegada estan més cansats i veuen com els seus responsables els demanen més esforços per contrarrestar la manca de recursos per a l'atenció a la gent gran. La presidenta de la patronal de geriàtrics, ACRA, ha advertit al govern que si no actua, la situació serà cada cop més insostenible.
És economia qui ha de fer l'esforç. Llavors ens demanen que nosaltres siguem comprensibles, però és que no hem sigut tants d'anys comprensibles. Que estem en una situació que no podem ser, no podem més, ja no és si volem o no volem, perquè nosaltres ni podem sortir al carrer amb totes les cadires de rodes ni amb tothom, perquè nosaltres, la gent que tenim, és molt vulnerable i no ho farem, no l'exposarem.
Cinta Pascual ha assegurat que amb les condicions dels llocs de treball a les residències, avui a Catalunya, costa trobar auxiliars de geriatria.
Encara en clau social, el govern augmenta en un 50% l'import del bo social tèrmic. Es destinaran prop de 9 milions d'euros addicionals que beneficiaran més de 100.000 llars en situació de vulnerabilitat.
Aquestes famílies rebran una aportació addicional de manera automàtica, que oscil·larà entre els 41 i els 186 euros per llar. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ja ha destacat que d'aquesta manera es vol compensar l'increment del preu de l'energia.
Per tant, es destinaran un total de 26,2 milions d'euros amb l'objectiu final de proporcionar més protecció a les persones vulnerables amb menys poder adquisitiu real davant la continuada pujada de preus de l'energia en un moment especialment sensible, l'hivern.
Una nova aportació que se sumarà a l'import que ja havien rebut les famílies beneficiàries del bo social tèrmic.
Aconseguir 10.000 donacions de sang en una setmana. Aquest és l'objectiu de la Marató de Donants que es farà durant la setmana del 13 al 20 de gener. A banda dels principals hospitals, aquests dies hi haurà més de 60 unitats mòbils repartides pel territori per tal d'apropar la donació a la ciutadania. Enguany caldran 260.000 donacions a Catalunya. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Sota el lema Donar sang sona bé, la campanya començarà divendres vinent amb la intenció de remuntar les reserves de sang que han baixat un 20% durant les festes de Nadal. Es tracta de recuperar la normalitat. El president del Banc de Sang i Teixits, Andreu Mascolell, ha explicat les raons d'una marató com aquesta, la desena, que es fa a Catalunya.
Per què fem la marató? Perquè, per una banda, és bo tindre una data anual, una fita, però per una raó també més circumstancial, que la donació de sangs baixen durant les festes. baixen un 20%.
També es pretén arribar a la xifra de 30.000 donants nous. Durant la pandèmia, el nombre de donants, que ho són per primer cop, va baixar fins al 20.000. Aquest any la Marató incidirà en la importància de les transfusions per a les persones amb tractament de càncer i Marta Gilard, receptora de sang i supervivent d'un càncer de mama als 24 anys, ha volgut prestar el seu testimoni.
És complicat d'explicar perquè la gent normalment no acostuma a rebre sang, però quan estàs en un estat bastant baix de defenses i te fiquen una bossa de sang, sents com vitalitat. Realment.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit presencialment la presentació de la Marató de Donants de Sang a Catalunya, en la qual han participat telemàticament l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i els alcaldes de Lleida i Tarragona, Miquel Puello i Pau Ricomà.
Notícies en xarxa.
És un quart de tres. Els economistes catalans es mostren preocupats per l'impacte negatiu que poden tenir l'augment de preus i de costos, el dèficit fiscal i el preu de l'energia i les matèries primeres. Segons l'enquesta de situació de tardor que fa el Col·legi d'Economistes, els seus membres aproven, però pels pèls, l'economia del país i, a més, demanen reformes estructurals. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'enquesta revela que un 41% dels economistes consideren que la situació econòmica de la passada tardor era pitjor a la de feia un any, mentre que un 29% la veia millor i un 27% no hi veia canvis. Pel que fa a l'índex de confiança, els professionals donaven un 5 sobre 10 a l'economia catalana, però suspenien l'espanyola. Quant als principals problemes detectats eren la inflació i els costos de producció, el dèficit fiscal amb l'Estat i el preu de l'energia i les matèries primeres, i es mostraven preocupats per la inflació, els efectes de la guerra i la pujada de tipus. El degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, ha demanat reformes estructurals.
Que el que hem de fer és transformar el model productiu català. No? Hi ha uns reptes, que és la transició energètica, aquest és bàsic, i un altre la transformació digital. No?
Puig de Travi també ha reclamat l'aprovació com més aviat millor dels pressupostos de la Generalitat i una gestió acurada de la pujada de tipus d'interès per part del BCE que eviti efectes adversos sobre l'economia.
Doncs no deixem l'economia. Acabades les festes, les agències de viatges fan balanç. Creuen que ha estat una bona campanya de Nadal que ha servit per consolidar la reactivació d'un sector que ja s'havia començat a despertar per Setmana Santa. Enguany la tònica han estat els viatges de llarga distància i de més durada. Helena Puigdueta.
Després de 2 anys de restriccions, les agències de viatges comencen a aixecar cap. La campanya de Nadal ha estat positiva perquè ha representat la tornada a la normalitat. S'han pogut fer més dies de vacances i, per tant, s'ha pogut triar destinacions més llunyanes. Estats Units i Egipte han estat 2 dels països estrella d'aquestes festes. Les capitals europees, amb els seus tradicionals mercats de Nadal, i ciutats espanyoles com Madrid, Bilbao o Màlaga, han tingut també molta demanda entre els catalans. Catiana Tur és gerent de la CABE, l'Associació Catalana d'agències de viatges especialitzades.
Una mica també en funció del temps que disposava cadascú, però hi ha hagut molta gent que ha aprofitat per agafar-se una setmana sencera i fer aquests viatges de més llarga durada, i això és una tornada a la normalitat. Doncs els 2 darrers anys érem destinacions de més proximitat, doncs veiem com això, vull dir, s'ha traduït en viatges de més durada i de més distància, que és al final el que ens interessa també com a sector.
De cara a aquest any, els indicadors són positius i el sector té l'absoluta confiança que la recuperació que va començar el 2022 acabarà consolidant-se definitivament.
Els municipis catalans avancen en la seva digitalització. Avui el Consorci LocalRed ha presentat a Sant Feliu de Llobregat l'agenda digital dels municipis de Catalunya. Hi han participat 43 consistoris. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
Aquesta agenda és el resultat d'un procés d'anàlisi i debat compartit per més d'una 80 de persones de 43 ajuntaments. Per Jaume Oliveres, president del Consorci LocalRed, l'agenda digital és una gran aposta per impulsar la societat de la informació.
LocalRed va sorgir fa 25 anys com a consorci de les administracions locals, dels ajuntaments principalment, bàsicament per al tema de l'extensió de la fibra òptica al país. Aquest ha estat un dels reptes principals. Evidentment, hem treballat molts altres àmbits, a nivell tecnològic, a nivell de digitalització dels ajuntaments, però la gran aposta és aquesta agenda digital dels ajuntaments de Catalunya, sobretot perquè sigui compartida per tots els municipis, petits, mitjans i grans.
A la presentació de l'agenda digital d'avui han participat l'alcalde de Sant Feliu, Oriol Bossa, i representants dels ajuntaments d'Esplugues, Sant Boi, el Prat de Llobregat, així com de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
Passem també pel Baix Camp, ja que Miami Platja modificarà a través dels fons europeus Next Generation el pas de la Nacional 340 pel municipi. L'objectiu és humanitzar la carretera, així com millorar la connectivitat entre les urbanitzacions. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
Montroig del Camp rebrà fins a 42 milions d'euros en inversions dels fons europeus Next Generation durant aquest 2023. Entre els diferents projectes, una de les parts més importants serà mobilitat amb la modificació de l'N340 en el seu pas per Miami Platja. L'alcalde de Montroig del Camp, Fran Morancho, explica que aquesta actuació contempla la reducció de la velocitat pels vehicles, instal·lació de 5 rotondes, un carril bici i un vial pels vianants.
Entre el nucli de Miami i el límit de Cambrils, que estem parlant de prop de 8 quilòmetres, transformar tot aquest espai en un espai més humanitzat, per dir-ho d'una manera, amb un carril bici, amb un vial per als vianants. Allò que era una via de comunicació ràpida es converteix en una via de connexió més que de comunicació, per dir-ho d'alguna manera.
A més, Morancho assegura que millorar la connectivitat és clau en un municipi on una part considerable de la població viu en urbanitzacions.
La flota d'encerclament de la Costa Brava torna avui a pescar després d'una veda biològica de 2 mesos, la primera, que s'allarga més d'un mes des de fa una dècada. L'objectiu és potenciar la protecció dels caladors de peix blau. A Palamós, les barques ja estan a punt per tornar a feinejar aquesta mateixa nit. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
La flota d'encerclament de Palamós és la més veterana pel que fa a les vedes, ja fa 25 anys que en realitza. Primer era de 2 mesos i des de fa uns 10 anys es va reduir a només 30 dies. Ara, les teranyines han tornat a la pauta dels 2 mesos. Francesc Benages, vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Fins ara feien un mes només de veda, ara aquest any hem fet dos mesos de veda, perquè és clar, es trobava moltes vegades que quan començaven a pescar ara, doncs, el peix havia augmentat de talla, peix petit. Un altre problema que tenim, això sí que s'estan fent estudis sobre el peix blau, no? A veure què està passant, el per què no creix, si és que no hi ha prou nutrients aquí al Mediterrà, o què? El que allà és un excés de tonyina bestial.
La tornada a la feina de les teranyines ha coincidit pràcticament amb l'inici de l'aturada de 2 mesos que també fa anualment la flota d'arrossegament de Palamós i que des de la setmana passada resta amarrada a port fins a principis de març.
I és moment per la cultura. L'espai de la Fàbrica Anònima de Manresa, dedicat a l'activitat cultural, destinarà 1.500 metres quadrats més a la creació, sobretot de l'art de persones emergents i que busquen professionalitzar-se. És el resultat d'un acord entre el projecte FABA, que va néixer el 2017, precisament per fer de l'Anònima un espai creatiu i de cultura transformadora. Ràdio Sallent, Ana Hernández.
L'objectiu dels membres del FABA és cobrir la mancança que diuen que hi ha a Manresa en matèria de creació artística emergent i local. D'aquesta manera disposaran d'espais polivalents que aniran utilitzant en funció de les seves necessitats. Jordi Jet Serra és un dels membres del projecte FABA.
És un espai adaptat a les possibilitats, als recursos, als agents, a les voluntats i a les necessitats de la pròpia ciutat de Manresa. Un espai liderat per aquesta societat civil compromesa que volem representar, no? Que és participada, que és activista, que és professional, que té uns recursos limitats, però té un projecte sòlid i un horitzó molt llarg.
La proposta del FABA és que aquests espais s'utilitzin, per exemple, per l'exhibició i creació d'arts escèniques, també per muntar-hi tallers d'art o espais de coworking i oficines que funcionin com a punt de trobada social per la creació d'aquests projectes artístics. L'Ajuntament de Manresa, per la seva banda, finançarà tota aquesta adaptació de l'Anònima amb fons Next Generation i preveu que estigui enllestida a finals d'aquest any 2023.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça viatja a hores d'ara a l'Aràbia Saudita amb tota la plantilla, sense lesionats ni sancionats, i amb les novetats de Robert Lewandowski i Jordi Alba, l'expedició blaugrana es desplaça cap a l'Orient Mitjà buscant el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. El primer escull se'l trobarà aquest dijous en les semifinals davant el Betis. En cas de superar els andalusos, els de Xavi Hernández jugaran la final de diumenge amb el guanyador del partit de demà entre el València i el Real Madrid. Per cert, que segons que ha informat la cadena SER, la justícia obliga el Barça a pagar 8,5 milions d'euros pel que considera acomiadament improcedent del futbolista Mateus Fernández. El brasiler va jugar 17 minuts amb el primer equip del Barça, va arribar del Palmeiras per 7 milions i a l'estiu del 2021 va ser acomiadat malgrat tenir encara 4 anys de contracte. I també en futbol, el Barça debuta avui dimarts a 8:45 del vespre a la Copa de la Reina. Les blaugranes juguen l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic al camp d'Osasuna, al Sadar. Jonathan Giraldez, entrenador del Barça, destaca aquest fet.
El factor camp és important. Al final, jugant al seu estadi, donar l'enhorabona també a l'Osasuna per l'atreviment de jugar a un gran estadi com és el Sadar, que no podem tenir errades, hem de prendre el partit amb la confiança, amb les ganes, amb l'actitud de que és una final.
I un darrer apunt de futbol, Gareth Bale es retira del futbol amb 33 anys. El galès penja les botes amb un palmarès envejable, però amb un rendiment irregular, sobretot en la seva etapa al Real Madrid. I en bàsquet, el Joventut de Badalona visita aquest vespre a 8:45 la pista del Brescia en la desena jornada de l'Eurocup masculina, que obre la segona volta. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
Els verd i negres van superar Badalona de 17 punts de diferència a l'equip italià en la primera volta, però el Brescia és un equip perillós amb molts nord-americans explosius. Els de Carles Durant ja van jugar fa 3 temporades a Brescia, on van perdre 87-83 quan a l'equip hi havia Omic i Preperic. Carles Durant explica les virtuts del conjunt italià.
Un equip molt ben entrenat, molt ben treballat, que han tingut problemes de lesions, però un equip que juga amb molt atletisme, jugadors molt físics. Un equip que a casa es fa fort. L'últim partit que van jugar contra Bursa, per exemple, és un molt bon exemple. I haurem de fer molt bé les coses. Insisteixo, un equip que té un atletisme que per nosaltres a vegades és incòmode.
L'expedició verd i negra va viatjar ahir fins a Milà i després per carretera fins a Brescia. Entre els convocats ha viatjat Pau Ribas, que es va perdre el darrer partit contra el Granada per molèsties físiques. El partit entre el Brescia i el Joventut es jugarà a partir de 8:45 del vespre.
I en hoquei sobre patins, el Vila-sana i el Palau de Plegamans disputen en aquest vespre a partir de les 9 el duel pel lideratge de la Hockey Lliga Iberdrola, la Hockey Lliga femenina. Serà la penúltima cita de la primera volta i els dos equips es troben a l'Urgell, amb les lleidatanes situades al capdavant, 2 punts per sobre de les vallesanes, vigents campiones de Lliga. De fet, és la reedició de la final de l'any passat. I el Barceloneta visita aquesta tarda a les 6 l'Olimpiakos en la 5a jornada de la Lliga de Campions masculina de waterpolo. Es tracta d'un duel de co-líders. Els dos equips han guanyat tot el que han jugat fins ara. Avui, a l'Enjoc de la Xarxa, hem parlat amb el jugador del Barceloneta, Marc Larumbe.
S'ha d'estar agraït a la vida esportiva, no?, que et permet jugar aquest tipus de partits en ambients tan i tan complicats i en ambients que tothom voldria jugar-hi.
El partit començarà a les 6 de la tarda i en handbol, el Fracking Granollers jugarà davant el Logroño la tercera ronda de la Copa del Rei. Serà el 15 de març en una eliminatòria partit únic a la pista de l'equip de La Rioja i que determinarà quin dels dos equips accedeix a la final a 8. El Barça com a campió i els anfitrions del Santander ja estan classificats per aquesta fase final que jugarà a principis del mes de maig. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Ja sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, editat per Llibres de l'Asteroide. Aquesta novel·la no és ficció, sinó que és el primer volum de 7 que composen l'autobiografia de Maya Angelou, que abarca dels 3 anys fins als 17. Aquí ens explica com una nena de 3 anys i un nen de 4 viatgen des de Califòrnia amb destí a un poble d'Arkansas. Els seus pares s'han divorciat i han decidit enviar-los a casa de l'àvia paterna per a que se'n faci càrrec. Així, amb una realitat tan crua, amb dos nens abandonats en un tren, comença aquesta novel·la que es llegeix d'una tirada i que la seva autora, Maya Angelou, va escriure en 41 anys. La Premi Nobel de Literatura Toni Morrison va dir que va obrir el camí de l'escriptura a les dones afroamericanes dels Estats Units. El seu propi títol ens submergeix en un món de persones atrapades, en aquest cas per la seva raça, la seva desigualtat política, econòmica i social, que encara mantenen l'esperança de que algun dia la seva situació millori. S'ho repeteixen com un mantra, que de tant repetir-se creuen que acabarà sent real. Maya narra la seva història amb un to que al començament pot semblar infantil, però a mesura que creix la seva veu i renoments també. Maya narra les desigualtats i injustícies amb aquesta veu de nena. Fins i tot ens esveja que el seu somni infantil és ser blanca.
La mujer negra se ve atrapada en el triple fuego cruzado del prejuicio masculino, el ilógico odio blanco y la falta de poder de los negros. Con frecuencia se muestra asombro, desagrado e incluso beligerancia ante el hecho de que la mujer negra americana adulta desarrolle un temperamento fuerte.
Rara vez lo acepta como resultado inevitable de la batalla ganada por los supervivientes, que merece respeto, si no aceptación, de eutanasia.
Ens va relatant com és la seva vida i amb els seus ulls veiem clarament les conseqüències de la Gran Depressió del 29 i la constant sensació d'abandonament per part dels seus pares. L'humor es barreja amb la tragèdia i hi ha moments del llibre que són realment esfereïdors. Una novel·la autobiogràfica que ens ha arribat al cor. La veu de la petita Maya encara ressona dins nostre. Et portarem amb nosaltres molt de temps, Maya.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Canvi de rumb del govern central pel que fa a la violència contra les dones. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocat una reunió d'urgència amb cossos policials, estatals i autonòmics, entre ells els Mossos d'Esquadra. Una reunió que encara dura s'allargarà fins demà davant l'onada de crims registrada els darrers dies, que són 4 des de l'inici de l'any. L'advocada especialitzada en violència masclista, Esther García, demana més recursos per prevenir aquesta xacra.
Hem de revestir aquests recursos públics, no?, amb professionals especialitzats en la detecció de violència masclista. Moltíssimes dones van amb aquests serveis sense saber explicar potser que estan patint violència masclista perquè o bé no la tenen identificada o bé els hi fa por.
És dimarts 10 de gener de 2023 i tenim més titulars. El president Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona. Sònia Kerr.
Això malgrat que Esquerra Republicana participarà en la manifestació independentista convocada en protesta pel fet que la trobada es faci a Barcelona. El govern respecta i comprèn la protesta, diu la portaveu Patrícia Plaja, però no hi participarà.
El govern no participarà de la mobilització unitària que s'ha convocat coincidint amb la cimera, però la respecta i l'entén, perquè, a més, som conscients que el govern espanyol està utilitzant aquesta cimera amb fins partidistes.
La Marató de Donants de Sang vol aconseguir 10.000 donacions en una setmana.
La Marató se celebrarà del 13 al 20 de gener als principals hospitals. Hi ha més de 60 unitats mòbils. Enguany caldran 260.000 donacions, com la que ha ajudat la Marta Aguilar després de superar un càncer de mama.
Vaig rebre dues bosses de sang ja al final dels meus tractaments i des del moment que me'l van posar va ser com que em vaig sentir superbé. Per tant, per mi és molt important que es doni sang.
Preocupació dels economistes catalans per l'impacte negatiu que l'augment de preu de l'energia i les matèries primeres pot tenir en l'economia.
Segons l'enquesta de situació de tardor que elabora el Col·legi d'Economistes, els seus membres aproven pels pèls l'economia del país i demanen reformes estructurals.
En cultura, l'espai de la Fàbrica Anònima de Manresa, dedicat a l'activitat cultural, destinarà 1.500 metres quadrats més a la creació.
Sobretot de l'art de persones emergents i que busquen professionalitzar-se. És el resultat d'un acord per fer que l'Anònima sigui un espai creatiu i de cultura transformadora.
Pel que fa als esports, el Barça viatja a l'Aràbia Saudita amb tota la plantilla, Eduard Cabré.
Sense cap lesionat ni sancionats i amb les novetats de Robert Lewandowski i Jordi Alba, l'expedició blaugrana s'ha desplaçat a l'Orient Mitjà buscant el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Allà hi tenim la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. La temperatura encara es manté un pèl baixa cap a l'interior, sobretot cap a la zona del Pirineu, on tenim valors de 4 o 5 graus cap a les valls del Pirineu. Però sí que cap al litoral la temperatura és una miqueta més suau, sobretot cap al delta de l'Ebre, cap a les terres de l'Ebre. I és que aquí el vent de mestral ha fet que la temperatura es mantingui suau i a hores d'ara tenim valors de 16 i 17 graus. Durant la tarda continuarem parlant d'un temps tranquil amb domini del sol, però sí que amb alguns núvols, amb algunes pinzellades de núvols, que afectaran sobretot la meitat nord del territori, i aquests núvols han de ser una miqueta més compactes cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. De cara als propers dies continuarem parlant d'un temps estable, encara que demà sí que hi haurà més núvols que avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Canvi de rumb del govern central pel que fa a la violència contra les dones. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocat una reunió d'urgència amb cossos policials estatals i autonòmics, entre ells els Mossos d'Esquadra. Una reunió que encara dura s'ha d'allargar fins demà per analitzar l'onada de crims registrada els darrers dies, 4, en concret des de l'inici de l'any. La nova estratègia se centra en els agressors per poder-ne fer un seguiment i alertar les noves parelles que tinguin del risc potencial que pateixen. Però per tirar-la endavant caldrien informes favorables tant per part de la Fiscalia com de l'Advocacia General de l'Estat. Avui s'ha reunit el Consell de Ministres. Volem saber si hi ha posicionament oficial sobre aquesta nova política que es vol impulsar. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, acaba d'expressar la profunda preocupació de l'executiu pel repunt de casos de violència masclista, però no ha volgut entrar en detalls sobre la proposta d'Interior. Sí que ha dit que està en estudi d'informar les dones dels antecedents de les seves parelles, ni tampoc de la petició del Ministeri d'Igualtat, que vol que la policia tingui contacte permanent amb els agressors denunciats. El que sí que ha fet és tornar a defensar les bondats de la coneguda com a llei del només sí és sí.
En ese objetivo de proteger a las mujeres, en este caso de agresión sexual, es el objetivo en el que el Gobierno trabajó esta norma. Una norma que pretende una protección integral de las víctimas de agresión sexual, sin distinguir entre abuso y agresión, considerando siempre que se atañe la libertad sexual de las mujeres una agresión.
Portaveu del govern espanyol que ha confirmat que la Moncloa convidarà, per cert, Pere Aragonès a participar a la cimera hispano-francesa que es farà el dia 19 a Barcelona i que ha celebrat que el president català pensi anar-hi.
En relación a las manifestaciones de los distintos partidos políticos no tengo nada que decir y en relación a la presencia del presidente de la Generalitat, pues el gobierno, como es habitual, hace partícipe cuando se traslada a estas localidades, a estas ciudades, a las autoridades locales, a los alcaldes y alcaldesas y, por supuesto, también a los presidentes de las comunidades autónomas. Es una buena oportunidad que denota el buen estado de las relaciones institucionales entre ambos departamentos.
Executiu que, per cert, ha aprovat en la reunió d'avui el gruix de mesures laborals del conegut com a Estatut de l'Artista, llargament reivindicat pels professionals culturals i que, entre d'altres coses, rebaixa la meitat els dies cotitzats per accedir a un subsidi d'atur i que permetrà compatibilitzar la pensió de jubilació amb l'activitat creativa.
Doncs bé, moltes qüestions. Gràcies, Jordi, en aquest Consell de Ministres d'avui dimarts, centrada molta d'aquesta preocupació a la nova política que es vol seguir per als casos de violència masclista. Una situació que l'advocada Esther García, que està especialitzada en aquesta violència, sosté que es podria resoldre amb més polítiques de sensibilització i de prevenció per fregar la sagnia de feminicidis registrada en les últimes setmanes. Avui ha parlat per als micròfons de Ràdio Sabadell, Núria García.
La lletrada insisteix que per detectar les situacions de violència a temps es necessiten més professionals especialitzats.
Hi ha professionals que estan en primera línia, com poden ser serveis socials o bé els centres d'atenció primària on acuden les dones, i aquí hem de revestir aquests recursos públics, no?, amb professionals especialitzats en la detecció de violència masclista. Moltíssimes dones van amb aquests serveis sense saber explicar potser que estan patint violència masclista perquè o bé no la tenen identificada o bé els hi fa por explicar-la.
L'advocada Esther García ho ha dit arran del repunt d'assassinats masclistes de les últimes setmanes a l'Estat. El govern espanyol ha convocat una cimera per analitzar la situació actual i poder trobar nous mecanismes que ajudin a frenar les agressions contra les dones.
També per condemnar aquesta onada de feminicidis, unes 150 persones s'han concentrat aquest migdia a les portes dels jutjats de Vic. El 9FM, Clàudia Dinarès.
21 dones vestides de negre, totes amb un cartell a l'esquena on podia llegir-se nom i edat, han encapçalat la protesta. Cadascuna d'elles s'ha posat en el paper de les 21 dones que, entre el passat mes de desembre i els 10 dies que portem del nou any, han estat assassinades a mans d'homes. Una situació que des de Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita asseguren és insostenible. Montse Castanyer, portaveu dels dos col·lectius, ha parlat de terrorisme judicial.
Prou de terrorisme judicial, prou de terrorisme institucional. Els jutges fiscals haurien de fer un curs, ja n'hi ha prou, perquè realment els jutges, les fiscals, tota aquesta gent no en tenen ni la remota idea de lo que és violència de gènere. Suposo perquè no els toca a ells, no?
La d'aquest migdia no serà l'única acció per condemnar la violència masclista i l'augment de feminicidis a l'estat espanyol. Juntes Som Revolució i Carners en Lluita tenen previst fer una primera acampada a la plaça Major de Vic a finals de mes, una mobilització que no descarten fer un cop al mes.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió masclista comesa aquesta matinada a Lleida. Els agents han detingut un home ferit en l'incendi d'una antiga fàbrica de galetes ara ocupada. Està acusat d'un delicte d'incendi i d'un altre de lesions a la dona amb qui convivia a la nau. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han detingut un dels ferits en aquest incendi de la fàbrica abandonada del barri lleidatà de Pardinyet. Es tracta d'un home al que se l'acusa de provocar el foc i d'un delicte de lesions a la dona, amb qui convivia i que també ha resultat ferida en aquest incendi. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un nou cas de violència masclista i intenten aclarir la relació entre el detingut i la víctima que ocupaven tot plegat la fàbrica. Tot i que aquestes dues persones que ocupaven la nau han patit cremades, els serveis d'emergència quan hi han arribat no hi han trobat ningú. Tots dos han anat pel seu propi peu al cap de Prat de la Riba i posteriorment l'home ha estat traslladat amb ferides a la Rau de Vilanova de Lleida i la dona a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han patit cremades de diversa consideració. L'espai incendiat es tracta d'una antiga fàbrica de galetes situada al carrer Pintor García la Molla, al barri de Pardinyes, un foc que s'ha declarat quan passaven uns minuts de les 4 de la matinada d'aquest dimarts i els bombers el donaven per sufocat cap a 4:45 del matí. Segons apunten des del cos, les flames s'haurien originat en una zona d'oficines i hauria cremat fusta i matalassos.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El president Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona. Des del govern asseguren que és el lloc que li pertoca, malgrat que Esquerra Republicana ha confirmat que participarà en la manifestació independentista contrària per la celebració d'aquesta trobada. La portaveu Patricia Plaja ha explicat que el govern respecta i comprèn la protesta, però que no hi participarà. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern assegura que la Moncloa fa un ús partidista i electoralista de la cimera hispano-francesa del proper dia 19 a Barcelona. Ho fa, diu la portaveu, per escapar i a conseqüència del soroll creat arran la reforma del Codi Penal. No obstant, el govern és la primera autoritat de l'Estat a Catalunya i ha i vol participar-hi. La portaveu Patricia Plaja no troba contradictori que el president aragonès participi de l'acte, però no en les mobilitzacions de fora, que comprèn.
El govern no participarà dels actes reivindicatius que s'estan organitzant, no li pertoca, però considera que aquests són lògics i fins i tot previsibles després de les provocadores i falses afirmacions que fa setmanes que venen des del govern espanyol o que ha fet aquest cap de setmana, aquest mateix cap de setmana, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegurant que el procés era història.
Pel que fa als pressupostos, el govern assegura que falta ultimar serrells i reclama un acord pel bé del país.
No es poden allargar massa més. No és el govern qui té pressa per aprovar els pressupostos, és el país. A Catalunya li urgeix disposar el més aviat possible d'aquests més de 41.000 milions d'euros. Ara ja ve d'un dia i de dos.
Avui hi ha reunions entre el govern i el PSC i Junts per polir aquests serrells i mirar de tancar un acord.
El govern també ha acordat avui augmentar un 50% l'import del bo social tèrmic. Es destinaran prop de 9 milions d'euros addicionals, que beneficiaran més de 100.000 llars en situació de vulnerabilitat.
Aquestes famílies rebran una aportació addicional de manera automàtica que oscil·larà entre els 41 i els 186 euros per llar. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha destacat que d'aquesta manera es vol compensar l'increment del preu de l'energia.
Per tant, es destinaran un total de 26,2 milions d'euros amb l'objectiu final de proporcionar més protecció a les persones vulnerables amb menys poder adquisitiu real davant la continuada pujada de preus de l'energia en un moment especialment sensible, l'hivern.
La nova aportació se sumarà a l'import que ja havien rebut les famílies beneficiàries del bo social tèrmic.
Aconseguir 10.000 donacions de sang en una setmana. Aquest és l'objectiu de la Marató de Donants, que es farà la setmana del 13 al 20 de gener. A banda dels principals hospitals, aquests dies també hi haurà més de 60 unitats mòbils desplegades arreu del territori per apropar la donació a la ciutadania. Enguany caldran 260.000 donacions a Catalunya. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Sota lema "Donar sang sona bé", la campanya començarà divendres vinent amb la intenció de remuntar les reserves de sang, que han baixat un 20% durant les festes de Nadal. Es tracta de recuperar la normalitat. El president del Banc de Sang i Teixits, Andreu Mascolell, ha explicat les raons d'una marató com aquesta, la desena, que es fa a Catalunya.
Per què fem la marató? Perquè, per una banda, és bo tindre una data anual, una fita, però per una raó també més circumstancial, que la donació de sangs baixen durant les festes, baixen un 20%.
També es pretén arribar a la xifra de 30.000 donants nous. Durant la pandèmia, el nombre de donants, que ho són per primer cop, va baixar fins al 20.000. Aquest any la Marató incidirà en la importància de les transfusions per a les persones amb tractament de càncer. I Marta Gilard, receptora de sang i supervivent d'un càncer de mama als 24 anys, ha volgut prestar el seu testimoni.
És complicat d'explicar perquè la gent normalment no acostuma a rebre sang, però quan estàs en un estat bastant baix de defenses i te fiquen una bossa de sang, sents com vitalitat. Realment.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit presencialment la presentació de la Marató de Donants de Sang a Catalunya, en la qual han participat telemàticament l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i els alcaldes de Lleida i Tarragona, Miquel Puello i Pau Ricomà.
Els economistes catalans es mostren preocupats per l'impacte negatiu que poden tenir el dèficit fiscal i l'augment de preus de l'energia i les matèries primeres. Segons l'enquesta de situació de tardor que elabora el Col·legi d'Economistes, els seus membres aproven pels pèls l'economia del país. A més, demanen reformes estructurals. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'enquesta revela que un 41% dels economistes consideren que la situació econòmica de la passada tardor era pitjor a la de feia un any, mentre que un 29% la veia millor i un 27% no hi veia canvis. Pel que fa a l'índex de confiança, els professionals donaven un 5 sobre 10 a l'economia catalana, però suspenien l'espanyola. Quant als principals problemes detectats eren la inflació i els costos de producció, el dèficit fiscal amb l'Estat i el preu de l'energia i les matèries primeres, i es mostraven preocupats per la inflació, els efectes de la guerra i la pujada de tipus. El degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, ha demanat reformes estructurals.
Que el que hem de fer és transformar el model productiu català. No? Hi ha uns reptes, que és la transició energètica, aquest és bàsic, i un altre la transformació digital. No?
Puig de Travi també ha reclamat l'aprovació com més aviat millor dels pressupostos de la Generalitat i una gestió acurada de la pujada de tipus d'interès per part del BCE que eviti efectes adversos sobre l'economia.
Seguim parlant d'economia, de fet. Acabades les festes, les agències de viatges fan balanç. Amb una bona campanya de Nadal que consideren ha servit per consolidar la reactivació d'un sector que ja s'havia començat a despertar per Setmana Santa. Enguany, la tònica han estat viatges de llarga distància i de més durada. Helena Puigdueta.
Després de 2 anys de restriccions, les agències de viatges comencen a aixecar cap. La campanya de Nadal ha estat positiva perquè ha representat la tornada a la normalitat. S'han pogut fer més dies de vacances i, per tant, s'ha pogut triar destinacions més llunyanes. Estats Units i Egipte han estat 2 dels països estrella d'aquestes festes. Les capitals europees, amb els seus tradicionals mercats de Nadal, i ciutats espanyoles com Madrid, Bilbao o Màlaga, han tingut també molta demanda entre els catalans. Catiana Tur és gerent de l'ACABE, l'Associació Catalana d'agències de viatges especialitzades.
Una mica també en funció del temps que disposava cadascú, però hi ha hagut molta gent que ha aprofitat per agafar-se una setmana sencera i fer aquests viatges de més llarga durada, i això és una tornada a la normalitat. Coses de 2 darrers anys érem destinacions de més proximitat, doncs veiem com això, vull dir, s'ha traduït en viatges de més durada i de més distància, que és al final el que ens interessa també com a sector.
De cara a aquest any, els indicadors són positius i el sector té l'absoluta confiança que la recuperació que va començar el 2022 acabarà consolidant-se definitivament.
Els municipis catalans avancen en la seva digitalització. Avui el Consorci LocalRed ha presentat a Sant Feliu de Llobregat l'agenda digital dels municipis de Catalunya i han participat 43 consistoris d'arreu del territori. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
Aquesta agenda és el resultat d'un procés d'anàlisi i debat compartit per més d'una 80 de persones de 43 ajuntaments. Per Jaume Oliveres, president del Consorci LocalRed, l'agenda digital és una gran aposta per impulsar la societat de la informació.
LocalRed va sorgir fa 25 anys com a consorci de les administracions locals, dels ajuntaments principalment, bàsicament per al tema de l'extensió de la fibra òptica al país. Aquest ha estat un dels reptes principals. Evidentment hem treballat molts altres àmbits, a nivell tecnològic, a nivell de digitalització dels ajuntaments, però la gran aposta és aquesta agenda digital dels ajuntaments de Catalunya, sobretot perquè sigui compartida per tots els municipis, petits, mitjans i grans.
A la presentació de l'agenda digital d'avui han participat l'alcalde de Sant Feliu, Oriol Bossa, i representants dels ajuntaments d'Esplugues, Sant Boi i el Prat de Llobregat, així com de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
Passem també pel Baix Camp, ja que Miami Platja modificarà a través dels fons europeus Next Generation el pas de la Nacional 340 pel municipi. L'objectiu és humanitzar la carretera i millorar la connectivitat entre les urbanitzacions. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
Montlloig del Camp rebrà fins a 42 milions d'euros en inversions dels fons europeus Next Generation durant aquest 2023. Entre els diferents projectes, una de les parts més importants serà mobilitat amb la modificació de l'N340 en el seu pas per Miami Platja. L'alcalde de Montlloig del Camp, Fran Morancho, explica que aquesta actuació contempla la reducció de la velocitat pels vehicles, instal·lació de 5 rotondes, un carril bici i un vial pels vianants.
Entre el nucli de Miami i el límit de Cambrils, que estem parlant de prop de 8 quilòmetres, transformar tot aquest espai en un espai més humanitzat, per dir-ho d'una manera, amb un carril bici, amb un vial per als vianants. Allò que era una via de comunicació ràpida es converteix en una via de connexió més que de comunicació, per dir-ho d'alguna manera.
A més, Morancho assegura que millorar la connectivitat és clau en un municipi on una part considerable de la població viu en urbanitzacions.
Repassem altres notícies destacades del dia. El Tribunal de Comptes rebutja arxivar el cas contra la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat investigats per organitzar l'1 d'octubre.
Els advocats ho van demanar en una vista oral el desembre passat, però la consellera de Comptes ho ha desestimat. Les defenses han qüestionat la legitimitat del procediment. També argumenten que els fets han prescrit, perquè han passat més de 5 anys dels fets o ja han estat jutjats.
Torna a baixar el nombre d'ingressats per Covid-19. La darrera setmana han disminuït en 94 persones i ara hi ha 557 pacients als hospitals.
D'aquests, 24 estan en estat greu a les UCIs, són 6 menys que la setmana anterior. També s'han registrat 4 defuncions, totes de majors de 80 anys. Amb aquestes dades, la taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa fins als 28. Salut confirma que tots els casos detectats corresponen a la variant Omicron, amb predomini de la subvariant BQ1. També continuen a la baixa els casos diagnosticats de grip i de bronquiolitis.
És moment per la cultura. L'espai La Fàbrica Anònima de Manresa, destinat a l'activitat cultural, dedicarà 1.500 metres quadrats més a la creació, sobretot de l'art de persones emergents i que busquen professionalitzar-se. És el resultat d'un acord entre el projecte FABA, que va néixer el 2017, precisament per fer de l'Anònima un espai creatiu i de cultura transformadora. Ràdio Sallent, Ana Hernández.
L'objectiu dels membres del FABA és cobrir la mancança que diuen que hi ha a Manresa en matèria de creació artística emergent i local. D'aquesta manera disposaran d'espais polivalents que aniran utilitzant en funció de les seves necessitats. Jordi Jet Serra és un dels membres del projecte FABA.
És un espai adaptat a les possibilitats, als recursos, als agents, a les voluntats i a les necessitats de la pròpia ciutat de Manresa. Un espai liderat per aquesta societat civil compromesa que volem representar, no? Que és participada, que és activista, que és professional, que té uns recursos limitats, però té un projecte sòlid i un horitzó molt llarg.
La proposta del FABA és que aquests espais s'utilitzin, per exemple, per l'exhibició i creació d'arts escèniques, també per muntar-hi tallers d'art o espais de coworking i oficines que funcionin com a punt de trobada social per la creació d'aquests projectes artístics. L'Ajuntament de Manresa, per la seva banda, finançarà tota aquesta adaptació de l'Anònima amb fons Next Generation i preveu que estigui enllestida a finals d'aquest any 2023.
Encara en cultura, la temporada Lleida presenta més d'una cinquantena de propostes d'art en viu fins al juny. Els espectacles es repartiran entre el Teatre de la Llotja, l'Auditori Enric Granados i l'Escorxador. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Les actuacions programades s'articulen en tres eixos principals: els espectacles familiars, els espectacles per a adults i joves i, finalment, els Escorxa Dijous, una programació de llenguatge contemporani. El regidor de Cultura a la Paeria, Jaume Rotllant, ha agraït poder retornar a l'estabilitat d'oferta d'arts en viu i ha afegit que confia en la recuperació de públic dins les propostes culturals.
Podem tornar a utilitzar el terme programació estable d'arts en viu de Lleida. Per tant, aquesta és una molt bona notícia. Confiem que realment tothom pugui tornar a omplir les sales.
Per incentivar l'afluència de públic als diferents espectacles oferts, s'ha ampliat el ventall de descomptes que s'ofereixen a persones, per exemple, de més de 65 anys, famílies nombroses i tarifes familiars. Tots els preus i programació completa la trobareu al portal web oficial de la temporada Lleida.
I és moment pels esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça viatja a hores d'ara a l'Aràbia Saudita amb tota la plantilla, sense cap lesionat ni sancionats, i amb les novetats de Robert Lewandowski i Jordi Alba. L'expedició blaugrana es desplaça cap a l'Orient Mitjà buscant el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. El primer escull se'l trobarà aquest dijous en la semifinal davant el Betis. En cas de superar els andalusos, els de Xavi Hernández jugaran la final de diumenge amb el guanyador del València-Real Madrid, que juga demà. Per cert, que segons que ha informat la cadena SER, la justícia obliga el Barça a pagar 8,5 milions d'euros pel que considera acomiadament improcedent de Matheus Fernández. El futbolista brasiler va jugar 17 minuts amb el primer equip, va arribar del Palmeiras per 7 milions i a l'estiu del 2021 va ser acomiadat malgrat tenir encara 4 anys de contracte. I també en futbol, el Barça femení debuta avui dimarts a 8:45 del vespre a la Copa de la Reina. Les blaugranes juguen l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic contra Osasuna al camp de l'equip navarrès, el Sadar. Jonathan Giralde, entrenador del Barça, destaca aquest fet.
El factor camp és important. Al final, jugant al seu estadi, donar l'enhorabona també a l'Osasuna per l'atreviment de jugar a un gran estadi com és el Sadar, que no podem tenir errades, hem de prendre el partit amb la confiança, amb les ganes, amb l'actitud de que és una final.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona visita aquest vespre a 8:45 la pista del Brescia en la desena jornada de l'Eurocup masculina, la que obre la segona volta. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Vinaixa.
Els verdinegres van superar Badalona de 17 punts de diferència a l'equip italià en la primera volta, però el Brescia és un equip perillós amb molts nord-americans explosius. Els de Carles Durant ja van jugar fa 3 temporades a Brescia, on van perdre 87-83 quan a l'equip hi havia Omic i Preperic. Carles Durant explica les virtuts del conjunt italià.
Un equip molt ben entrenat, molt ben treballat, que han tingut problemes de lesions, però un equip que juga amb molt atletisme, jugadors molt físics, un equip que a casa es fa fort. L'últim partit que van jugar contra Bursa, per exemple, és un molt bon exemple, i haurem de fer molt bé les coses. Insisteixo, un equip que té un atletisme que per nosaltres a vegades és incòmode.
L'expedició verd i negra va viatjar ahir fins a Milà i després per carretera fins a Brescia. Entre els convocats ha viatjat Pau Ribas, que es va perdre el darrer partit contra el Granada per molèsties físiques. El partit entre el Brescia i el Joventut es jugarà a partir de 8:45 del vespre.
Ja en hoquei sobre patins, Vila-sana i Palau de Plegamans disputen aquest vespre a partir de les 9 un duel pel lideratge de l'hoquei Lliga Iberdrola. Serà la penúltima cita de la primera volta i els dos equips es troben a l'Urgell amb les lleidatanes situades al capdavant, 2 punts per sobre de les vallesanes, vigents campiones de Lliga. Escoltem Lluís Rodero, que és el tècnic de l'equip lleidatà.
Bueno, realment hem d'afrontar com toque. Evidentment anirem a guanyar el partit, tindran la mateixa dificultat que tindrem nosaltres, i bueno, aquests partits són els que fan afició, els que fan que el hockey femení tirin amunt, i el que toca és gaudir-lo i intentar estar el millor possible.
I en waterpolo, el Barceloneta visita aquesta tarda a partir de les 6 l'Olympiacos en la 5ª jornada de la Lliga de Campions masculina de waterpolo. Es tracta d'un duel de co-líders del grup A, amb els dos equips que de moment han fet ple de punts, han sumat 4 victòries consecutives. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, com sempre, a les 2 puntuals. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
No vull que això sigui només una cançó. Voldria que fos una declaració d'amor romàntica, sense amagar-la enmig de formes, que posin fre a això que ara em desborda. T'estimo, t'estimo eternament, t'estimo. Si tu no hi fossis, jo no vull morir-me. Si he de morir, vull que sigui amb tu. La meva por
se sent acompanyada. Per això sovint sé que necessito la teva mà, la teva mà. Eternament la teva mà. Quan et vaig veure, de cop es va fer cert aquell temor a trobar-me al descobert. Les teves set raons. M'obres el pit sempre que m'omples d'amor, d'amor. Eternament d'amor. I si una nit em guanya la tristesa i no veig més que la tempesta, recordo els versos que amb tu vaig aprendre. Penso als teus ulls i escric a la finestra: Iolanda, Iolanda. Eternament, Iolanda. Iolanda, Iolanda, eternament, Iolanda.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La Fiscalia avala informar les dones sobre els antecedents de violència masclista d'un home si hi ha risc rellevant i es considera necessari per prevenir. Una decisió que arriba després que avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocat una reunió d'urgència amb cossos policials estatals i autonòmics, entre aquests els Mossos d'Esquadra, davant l'onada de crims registrada les darreres setmanes. La nova estratègia se centra en els agressors per poder-ne fer un seguiment i alertar les noves parelles del risc potencial que pateixen. Per tirar-la endavant, cal també informes favorables de l'Advocacia General de l'Estat. Avui s'ha reunit el Consell de Ministres, avui que s'ha reunit aquest Consell de Ministres, la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, ha expressat aquest migdia la profunda preocupació de l'executiu pel repunt de casos de violència masclista, però no ha volgut entrar en detalls sobre la proposta d'Interior. Sí que ha dit que està en estudi d'informar les dones dels antecedents de les seves parelles. També hi ha una petició del Ministeri d'Igualtat que vol que la policia tingui contacte